Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Cap gran artista veu les coses com són en realitat. Si ho fes així, deixaria de ser artista. Oscar Wilde, dramaturg i novel·lista irlandès. La veritat és que Mendelssohn sempre ens posa a to, ens posa contentes per començar a parlar de música, i em sembla que el títol ho diu tot, la clàssica a peu de carrer, una tertúlia entre una servidora que és un amant de la música i que la gaudeix de forma ben intensa des de molt petita, però sense tenir coneixements. I per això m'he buscat aquestes guies fantàstiques que programa rere programa em van sorprenent i explicant tantes coses que segurament faran que gaudeixi encara més, no sé si és possible, però encara més de la música. En el passat programa vam parlar de bandes sonores i no només vam parlar, les vam gaudir. I com ens vam quedar amb moltes ganes d'explicar-vos moltes i sobretot d'escoltar amb vosaltres moltes altres, fem un segon capítol. Hola, Patricia Denó.
Hola, què tal, Jessica?
I hola, Cristina Casale.
Hola, Jessica.
Un segon capítol de bandes sonores originals que tenen molt a veure amb la música clàssica. Recordem una mica que vam parlar sobre la relació de la música clàssica en el món modern a través de la banda sonora original. És una manera de fer arribar a peu de carrer la música clàssica.
Exacte, és doncs la prova més flagrant de l'actualitat de la música clàssica, de la composició clàssica, que no és una cosa antiquada o no és una
retrògrada, etc, sinó que la tenim avui en dia en forma de CD. I més encara quan anem al cinema i escoltem aquelles bandes sonores que després correm a comprar-nos per escoltar-les en el cotxe.
Que
no?
Hi ha tanta gent addicta a aquestes bandes sonores i les escolta una i altra vegada per reviure doncs, tota la història d'una pel·lícula que ens ha arribat al cor.
O la història que nosaltres ens hem creat
per
amb nosaltres
exemple,
mateixos.
Això,
això passava abans, no? Quan no hi havia cine, no hi havia imatges, el públic imaginava aquestes històries.
Clar, tenia una part de creativitat no implícita, no explícita, vull dir, que cadascú es creava. I bé, doncs avui seguirem parlant de tot això i encara ho farem més extens.
Més extens. I començarem amb unes proves que tu ens vols marcar,
Patricia. Jo us vull fer unes proves, perquè veieu, lo important que és, i el que queda marcat en el leitmotiv que parlàvem l'episodi passat, el tema musical de les pel·lícules, jo us proposo que escolteu aquest leitmotiv i em digueu de quina pel·lícula és. Bé, està més que clar, no? Espanta, angoixa,
psicosis.
Molt bé, Jessica, fantàstic. Suposo que és un dels leitmotivs que han passat a la història de la humanitat i pensar que realment estàs veient un ganivet i no deixen de ser els primers violins d'una orquestra tocant, sí, fregant amb l'arc molt a prop de l'ànima del violí, del pont, diguéssim.
I creant
de la part més alta del violí, per dir-ho d'alguna manera, que crea aquest efecte tan metàl·lic. Ara voldria que escoltéssiu la segona menor, després us explicaré què és, més famosa de la història de les bandes sonores.
Increïble,
increïble, noies? Dues notes, una segona menor, i a mig to només entre una nota i l'altra, i ja veieu a què?
Defineixen un gegantesc tambor blanc.
Jo crec que hi ha molta gent que no pot escoltar això.
Jo crec que... Bueno, jo de petita no podia banyar-me a la banyera perquè pensava que em sortiria un tauró. Vaig agafar un trauma. Ara adoro, com a bon animalista que sóc, adoro tots els animals i els taurons, per suposat, però realment ens va crear un trauma, no només el tauró en si, sinó aquesta banda sonora. Sí, sí. Posa els pèls de punta, eh?
No, a més... que agafen un relleu i un protagonisme, igual la de Psicosis que deies, aquests violins, com aquest inici de tauró, del tauró, és com si
costant.
Mentalment no fos creat aquest so per una orquestra, sinó pel propi protagonista de la història.
Exactament.
Jo, aquesta presència, aquesta escena tan...
És com si el tauró sona així.
Sona així.
Sí, el tauró l'associa. Com que no l'ha associat... Clar, aquesta situació... Evidentment, poques persones l'hauran viscut en la seva pròpia pell.
Per sort. Aleshores,
aleshores, si ho vius la primera vegada i és en cinema, inevitablement ja ho associes a aquella música. I llavors, doncs, ja, encara que no ho vegis, només que sentis la música...
Home, si els taurons són capaços de fer això...
Ja. Fixeu-vos que aquesta segona menor que estic dient la fan els contrabaixos, que és l'instrument de corda més greu de tota l'orquestra. Posteriorment s'afegeixen els violoncels, que són els que per tessitura harmònica venen després, i això ara no el posarem perquè tenim molts més exemples, però aquest compositor el que fa és agafar referències de la Consagració de la Primavera de Stravinsky, que té un començament molt similar, i probablement si aneu a concert aneu a escoltar la Consagració de la Primavera de Stravinsky, d'Igor Stravinsky, que us l'aconsello altament, hi haurà passatges que direu: ostres, estic escoltant la Consagració, estic escoltant Tiburón. Doncs que sapigueu que la inspiració ja ve dels clàssics.
John Williams, eh?
Sí, John Williams, un dels monstres de les bandes sonores originals. Abans d'entrar amb John Williams, m'agradaria explicar el que és una segona menor, que no hem explicat.
Vinga.
Que és la distància...
Necessiteu que posi l'inici per explicar-ho
millor? Sí, posem-lo. Una segona menor és això.
La posem en primer pla i elles ens explicaran.
Són dos notes. I la distància entre aquestes dues notes és molt petita, que és d'un semitone, es diu. Que és en el piano seria, doncs, dues tecles que estan una al costat de l'altra.
Blanques?
Blanques o una negra i blanca, la qüestió és la distància entre elles, no? Que és un semitone.
Exactament.
Això és una segona menor, és un interval, o sigui, és la distància que hi ha entre una nota i una altra. Uh-huh. Llavors, John Williams utilitza de manera magistral dues notes, dues simples notes,
i amb això crea una obra d'art.
Per crear una obra d'art i esgarrifances i malsons a la gent.
Això afegit, de forma afegida.
I per últim, va, us proposo un de moment aneu bé, de dos de dos.
No era una cosa difícil, sí. Per mi.
Suposo, clar.
No,
i per últim, us proposo un tercer...
Més optimista, sisplau.
Sí, una mica més optimista i una mica més, com diríem, no és un ocell, no és un avió...
Ai, quantes pistes!
Jo crec que estic veient ja els estels de la flaçada americana.
Sí, oi que americana, sí? Exactament, sí.
També té una entrada, eh?
Té una entrada,
com
sí.
Una presentació, i entra, igual que el tauró d'abans,
exactament,
de l'Spielberg. Doncs
us en recordeu en l'episodi anterior, que estàvem parlant dels herois, que cada vegada que hi ha un leitmotiv en una banda sonora d'un heroi valent, intrèpid, sempre l'orquestra destaca molt el vent metall. El vent metall, què és? La matraca, com diem nosaltres en el nostre gremi.
Ara ve la matraca.
Ara ve la matraca, no?
És doncs són
les trompetes, són els trombons, trombons, és la tuba, són el trombó baix, tots aquests instruments més de metall que, diguéssim, com diríem avui col·loquialment, ho peten, doncs són els que normalment simbolitzen, es posen a la pell dels herois, eh? Tens aquella sensació de fortalesa i grandiositat.
Són com l'amfetamina de la clàssica, no?
Aquí dona un xic d'energia. El super, superman. El Superman també té una història d'amor que per aquí ha sonat, o a mi m'ho ha semblat també, i aquesta...
Les flautes que sempre parlen de l'amor.
Aquí les hem tingut. Sí. Cristina, abans ens has avançat que ens parlaries una miqueta de forma més ampla de compositors importants al món del cinema.
Sí, doncs bé, d'aquestes bandes sonores que hem sentit, tant Tiburón com Superman, doncs són de John Williams, un dels monstres, com deia, de la composició de bandes sonores. El John Williams és un compositor nord-americà que va néixer el 1932 i s'ha associat la seva música a moltes pel·lícules de Steven Spielberg, des de Tiburón, també E.T., l'extraterrestre, també, i d'altres pel·lícules ja que són un mite, com Star Wars i la llista de Schindler. És guanyador de 5 Oscars, de 59 premis Grammy, té 59 nominacions als Grammy, ha participat amb la música de 4 Jocs Olímpics, té, bueno, més de 80 bandes sonores a dins de tota la seva producció. Aleshores, doncs, m'agradaria relacionar tant John Williams, va tenir una formació clàssica...
Sí, perquè el seu mestre era Castelnuovo Tedesco, el famós compositor i guitarrista italià.
Sí, va estudiar a Nova York, uh-huh. I a part d'això, doncs, tenia aquesta base de composició, direcció, i composava no només per bandes sonores, sinó també per clàssica. Té quartets, té música per orquestra, que passa és que suposo que...
Això no és conegut.
No és conegut perquè la seva producció de banda sonora jo crec que ha eclipsat tota la resta. Uh-huh. Junt amb el John Williams tenim un altre monstre, que és el Hans Zimmer, un dels meus compositors preferits, és una mica més jove, és un compositor alemany que va néixer el 1957, compositor de la banda sonora de Gladiator, una de les meves preferides.
Grandíssima.
Són increïbles tots els temes de Gladiator, però també va composar El rei León, El Rain Man, Thelma i Louise, Pirates del Caribe, que Pirates del Carib s'ha versionat amb mil instruments i mil conjunts instrumentals diferents, El Código da Vinci. Bé, en Hans Zimmer, junt amb el John Williams i també doncs, Jerry Goldsmith i altres compositors com Michael Nyman, doncs són compositors renaixentistes, no?
Renaixentistes?
Una mica, jo els associo com els renaixentistes italians, no? Els artistes que tenien talent a diverses arts i talent i interès, i aleshores aquesta fusió dels seus coneixements es queda latent a la seva música i llavors té molt de sentit que un músic d'aquest perfil faci bandes sonores, perquè ha de fer música també per un art que és el cinema, doncs molt complet, coneix moltes arts, com deia el primer programa, uneix música, uneix imatge, uneix històries, uneix diàlegs, pot unir també musicals, o sigui, que els actors cantin. Aleshores, doncs, sembla que l'horitzó del cinema és infinit. Aleshores, la música potser també ha de donar aquesta impressió.
I una vegada més, com estem parlant, tant en aquest episodi com en l'episodi anterior del programa, seguim trobant molts paral·lelismes i els instruments clàssics en la més rabiosa actualitat, en el sentit de que són tan utilitzats i reconeguts en les bandes sonores. Sentireu ara uns quants exemples de pel·lícules tremendament conegudes i que les bandes sonores destaquen especialment un instrument clàssic. Tenim per començar La missió amb Ennio Morricone. Realment fa mal al cor interrompre aquest oboè i aquest clavecí, eh? Fa mal al cor. Sort que podem fer un petit diminuendo aquí, tu, Jèssica, amb les seves mans prodigioses.
Jo li dic fade out.
Fade out.
I vosaltres li dieu
diminuendo.
És increïble com s'utilitza el clavecí, que és un instrument del segle XV.
Imagina't.
En combinació amb un oboè, no és tampoc una combinació gaire habitual.
Avui en dia no. Cambra, llavors no? Sí, llavors sí, però ara sí. No.
Però i com Ennio Morricone doncs ho utilitza, ho fa servir.
Grandíssim compositor també de moltes, moltes pel·lícules, moltes bandes sonores. Ara passem
a la pel·lícula del piano. Llavors no cal dir quin instrument sortirà.
La Cristina em deia que és fàcil.
Bé, per quan ja tens tota la carrera de piano, és una peça d'estil minimalista, va ser dels primers compositors que van donar aquest estil de música així per a piano, el Michael Nyman, i com a anècdota, doncs jo quan vaig veure la pel·lícula em va agradar molt la història i evidentment la música, i quan vaig arribar a casa el primer que vaig fer és posar-me al piano i tocar-la, perquè el tema es repeteix moltes vegades. I només fer l'incís de que Michael Nyman doncs és un altre monstre de la composició, i també doncs com el John Williams o el Hans Zimmer, és compositor, autor, pianista, musicòleg, fotògraf, etcètera.
Nou renaixentista, d'aquests nous renaixentistes.
Si no vaig errada, fa molt de temps que vaig veure aquesta pel·lícula, la protagonista tenia aquesta necessitat de tocar i de...
Sí, perquè era muda i es comunicava a través del piano.
Sí, jo no sóc muda i també tinc necessitat de tocar.
Però aquesta necessitat... Jo recordo aquesta escena que està a la platja, amb el piano allà mullat, però ella hi va... allà perquè necessita per viure, no? Seu piano.
És el seu mitjà expressiu.
Doncs el piano com a mitjà expressiu, i a més amb aquesta, jo crec que aquest tema és el culpable de que molts hagin escollit tocar el piano.
Sí, sí, és molt, s'ha fet molt popular. S'ha fet molt popular.
I les imatges de la pel·lícula també, aquell piano que està a aquella platja, que s'està mullant, que jo quan veig que es mulla,
ai, i
pateixo, i molt.
Més instruments.
Doncs resulta que mai hauríeu pensat que un acordió conjuntament amb l'acompanyament d'una arpa podríem fer un vals compost per Jan Tiersen que donés música a Amélie.
Recorda aquella història fantàstica d'aquella jove amb ulls grans?
Sí.
L'Amélie que tant ens va agradar, tant la banda sonora, és fantàstica, és idònia
és
per
París,
aquesta pel·lícula.
És París, sí, exacte, és la imatge de París.
Uh-huh.
Passem a un altre motiu.
La trompeta com a protagonista i que aporta molta informació d'aquella que no ens adonem, emotiva.
Sí, la trompeta ens dona el tema d'una pel·lícula doncs, que no és passional, sinó que és visceral, pel·lícula anomenada Il Padrino, amb música de Ennio Morricone i Nino Rota, amb la curiositat que Nino Rota doncs, va ser el mestre d'un gran director d'orquestra anomenat Riccardo Muti, i que va estar molt vinculat a pel·lícules de Federico Fellini. Va posar música a moltes pel·lícules d'ell. Fantàstic.
La trompeta és protagonista en moltes ocasions d'aquells sentiments de diafragma, no?
Sí, de sentiments molt... La trompeta, els metalls en general, fixeu-vos que sempre apareixen en bandes sonores en què es destaquen personatges masculins més que femenins.
I més aviat impulsius.
Perdó?
Femenins seria la flauta?
Femenins, depèn, perquè...
L'arpa,
no
l'arpa és molt femenina.
Sí, les flautes, més endavant ja veureu un tema de, per exemple, Memòries d'Àfrica, està ple de flauta. Flauta i de flauta baixa, més a més, eh?
Mm-hmm.
I cada instrument té la seva ànima i els compositors no, ho tenen en compte, això també.
Continuem amb les trompetes i també... Els...
Trompes, que no són trompetes. La trompa és un instrument com cargolat que es posa sota del braç dret, diguéssim. És un instrument que jo adoro. Crec que si no toqués la flauta, tocaria la trompa, sens dubte. I Memòries d'Àfrica, John Barry. Violins i trompes. Per dibuixar tot un cel i per volar.
L'horitzó africà.
Thank you.
Aquí recuperes la passió per la vida.
Estem gaudint moltíssim. Això.
Vull dir que John Barry també és especialista, jo crec que en atmosferes exòtiques o en posicionar-nos en llocs llunyans, perquè també va posar música a Ballant amb llops.
Uf, imagina't. Una altra.
Com per no agafar-li amor als animals escoltant aquesta música i a la natura, eh?
Et teletransporta.
Ja ens perdonareu, però teníem la necessitat de posar aquest tema, volum 10 o 20, tancar els ulls i deixar-nos endur, eh? Per aquest Memòries d'Àfrica,
sí.
Imaginant-nos
Hi ha música que es fa tan difícil interrompre, Jessica, que...
Molt.
Aquí ens estan descrivint les tres.
Però clar, nosaltres donem el tastet.
Exacte.
La informació, vosaltres expliqueu i després a casa ja farem els deures.
Això
o al cotxe. El cotxe seria fantàstic si tothom anés escoltant aquest tipus de música.
Aquest sí, però no posis un psicosis perquè anem malament. Anirem malament si veiem un stop. No,
aquest és que encara que t'agafi tràfic, tu poses Memòries d'Àfrica
i passa
tot és genial.
I si t'enganxes dos semàfors i t'has de quedar una miqueta més al cotxe, no passa res.
Ho agraeixes. Mira què et dic.
Estem amb aquesta sensació, fins i tot hem baixat els tons, estem hiperrelaxades, però ara, Cristina, tu has preparat un moment fantàstic d'humor.
Sí, un toc d'humor, doncs, per veure també l'expressivitat pura dels instruments, no? I això es feia molt als dibuixos dels anys 60, aproximadament, als dibuixos Disney, i hi ha una història en concret que es diu, bueno, és la Silly Symphony i The Music Land, que és la història entre la illa del jazz i la illa de la clàssica. La illa de la clàssica viuen tots els instruments de clàssic, i després la illa del jazz viuen tots els instruments de jazz, on hi ha molt de metall allà, i s'ho passen molt bé, no?
Això ens va quedar pintat, avui també.
Sí,
divertit. Sí. I aleshores, doncs bé, no es porta gaire bé en un inici, però doncs a l'illa de la clàssica viu la reina i la princesa, que la princesa és un violí i s'enamora doncs del príncep de l'illa del jazz, que és un saxofó, no? I aleshores allà comença tots els problemes. Tota la història està narrada sense paraules, on els instruments són els que reciten doncs els diàlegs. És genial, i us vull posar l'últim fragment, que és un final feliç, on no només es casa el príncep i la princesa, sinó el rei del jazz amb la reina. Escolteu doncs el mossèn com els hi pregunta si es volen casar. Primer diuen elles que sí, després ells, i finalment ell diu que els ordena marit i muller.
Aquí tenim el mossèn.
La princesa que diu sí. La reina que diu que sí. El saxofó que sua una mica i diu que sí.
Divertidíssim, eh?
I el seu pare, que del trombó, que diu que si no hi ha més remei, que sí. Maritina.
És increïble. És increïble. No tenim aquí una pantalla per veure les imatges, però és que te les pots imaginar perfectament, eh? Mare meva.
Ho podeu buscar pel YouTube, The Music Land o Silly Symphony, i us ho trobareu. És molt divertida i als nens els encanta, i als adults també.
El típic final de Disney, de dibuixos animats d'aquella època dels 60, però nosaltres estem a punt de finalitzar el Tertulian Acústic, la clàssica peu de carrer, i jo us volia preguntar, les vostres què? A nivell personal, ai, aquelles bandes sonores especials...
Mira, saps què?
Jo tinc unes debilitats
és que
amb
jo en tinc
algunes
tres,
bandes
però
sonores.
Te les diré el programa que ve, mira què
sí,
dic.
Perquè les, sí, perquè les gaudirem bé, les escoltarem bé
tu,
i les explicarem bé.
Tu en tens una
bé.
O dues, o jo tres,
tinc
o quatre. Tres.
Jo en tinc tres,
moltes més,
com a mínim. Sí.
Però...
sí.
I tu, Jèssica?
Jo en tinc moltes. Ara
moltes.
Em costarà molt seleccionar-les.
Doncs mira, tenim una setmana per anar-ho pensant, què et sembla?
I també el que farem serà preguntar a la gent.
Ah, val.
Ah, genial, genial.
Tindrem més veus, perquè a nosaltres ens agrada incloure en aquesta tertúlia veus.
O sigui que la pregunta serà quina és la banda sonora de la teva vida?
Perfecte.
I fantàstic. Nosaltres li afegirem doncs, el tast clàssic, l'explicació.
L'explicació.
Vinga,
clàssica.
Clàssica.
Però abans avui ja ens acomiadem, avui hem parlat d'instruments, de forma de leitmotivs, d'imatges que ens recorren a sons i sons que ens porten a imatges, i vaja, això...
Tenim un supersolo de guitarra elèctrica, fins ara hem parlat d'instruments clàssics, la guitarra elèctrica, gran protagonista de... bé, James Bond.
Del protagonista Bond. Més atractiu, en teoria, de tots els temps.
Depèn de l'actor.
Exacte, el van canviant.
Bond, James Bond, sale... que sale no, de no,
de no.
Dosos, soto, dosos.
Fins la propera amb més tertulia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Gràcies.
Adéu.